Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Una setmana més tornarem a parlar de l'aigua, i és que la polèmica sobre la gestió de l'aigua del sistema Siurana Riudecanyes ha saltat a la comarca del Baix Camp. Pel que sembla, tothom ha fet el que ha volgut amb l'aigua durant molts anys, i ara, que en falta, és quan comencen a sortir tots els excessos. En l'informatiu d'avui us explicarem les investigacions que està duent a terme l'ACA per aclarir si s'han respectat els drets d'aigua o s'han destinat a d'altres usos. Així mateix, també us explicarem que l'Ajuntament de Falset ha decidit augmentar la taxa d'escombraries, degut a l'augment del volum de residus generats en la fracció de Rebuig. En parlarem amb el regidor de Medi Ambient, Jordi Castelló. També sentirem la reacció de Roser Bernet després que el govern de la Generalitat a l'exili hagi decidit atorgar-li la Creu de Sant Jordi 2018 per la seva tasca al capdavant d'associacions com Prioritat o el Centre Quim Soler. Pel que fa a l'àmbit cultural, cap de setmana ple d'activitats a Falset, i és que per una banda la biblioteca acull des de fa una estona un acte de Priorat versió original, amb la presentació del llibre August Gil Matamala, Al principi de tot i a la guerra, escrit per David Fernández i Anna Gabriel. L'acte compta amb la presència de Fernández i també de Gil Matamala. Més actes culturals. Aquesta tarda, a la plaça del Castell, se celebra una representació de titelles romanes en el marc del Festival de Recreació Històrica Tarracoviva. Ràdio Falset ha parlat amb el seu director, Magí Seritjol, sobre l'acte i sobre la presència d'aquest festival que se celebra principalment a la ciutat de Tarragona en d'altres municipis de la demarcació. Finalment, també us explicarem que demà té lloc el tradicional concert de primavera organitzat per l'Associació Musical Vila de Falset. Posarem punt i final a aquest informatiu amb els esports de la mà de Joan Harque i amb la previsió meteorològica que ens farà Enric Massip. Sembla que tornen les pluges. Comencem! Benvinguts al butlletí intersetmanal de Ràdio Falset. La polèmica sobre la gestió de l'aigua del sistema Siurana-Riudecanyes no para de créixer. Fa uns dies es va donar a conèixer que l'Agència Catalana de l'Aigua investiga possibles irregularitats en els drets dels regants del pantà de Riudecanyes. En declaracions a TV3, Santi Borràs, portaveu de l'entitat ecologista GPEC, explicava que molts dels drets escrits no es compleixen i l'aigua s'utilitza per a altres usos.
Hi ha molts drets d'aigua que no van a les finques adscrites, ho hem pogut veure. Hi ha finques abandonades, hi ha sembrats, hi ha secans, hi ha boscos, hi ha finques que s'han convertit en industrials. Llavors, els drets allà on estan adscrits no s'utilitzen i a partir d'aquí no sabem on va aquesta aigua.
Segons han publicat diversos mitjans, municipis com Botarell, la Selva del Camp o Castellvell utilitzen l'aigua per a ús de boca, tot i que només tenen dret de reg. Per la seva banda, la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes critica la mala gestió de l'ACA i defensa que tot és legal. Així ho afirmava Miquel Àngel Prats, portaveu de l'organisme, també a TV3.
L'agència vol tapar la mala gestió que està fent el pantà Siurana. Llavors, manera d'això és... Doncs traslladem la pressió sobre un altre, quan realment el que s'hauria de mirar és ell mateix quina gestió està fent.
El debat de l'aigua del riu Siurana va arribar la setmana passada també al Congrés dels Diputats, i és que el GPEC es va reunir dijous passat amb representants del PSC, en Comú Podem i Esquerra Republicana al Congrés per preparar la proposició no de llei al voltant de l'ús de l'aigua dels pantans de Siurana i Riudecanyes. En concret, el text que presentaria en Comú Podem reclama que es garanteixi el cabal del riu Siurana i de la seva conca i que es faci una auditoria de l'aigua dels embassaments de Siurana i Riudecanyes. A més, la proposta també vol impedir que el pantà de Riudecanyes segueixi agafant aigua de Siurana i demanaran que es connecti al sistema del Consorci d'Aigües de Tarragona, o el que és el mateix, el minitransbassament de l'Ebre. La CUP de Reus, per la seva banda, va exigir la creació d'una taula de l'aigua integrada per tots els agents afectats de les comarques del Baix Camp i el Priorat. El cupaire Edgar Fernández demanava alçada de mires per trobar una solució a aquest assumpte en un comunicat publicat a les xarxes socials.
Considerem que aquí hi ha d'haver una alçada de mires, hi ha molt marge de millora en aquest tema, podem refer el model i nosaltres el que estem proposant és que hi hagi una taula on participi els diferents agents del territori, del Priorat, també del Baix Camp, i que conjuntament veiem quines necessitats hi ha, quins recursos podem utilitzar i quina és la millor solució absolutament per tothom. En cap cas estem d'acord amb la confrontació entre territoris.
Com ja us vam explicar fa uns mesos, en la darrera reunió de Poble, l'Ajuntament de Falset va anunciar que es veu obligat a augmentar el cost del servei de recollida i tractament de residus, degut a l'increment del volum de brossa que correspon a la fracció de rebuig. Segons dades del Consorci Tres Comarques, encarregat de la gestió de residus al Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, l'any 2017 es van generar a Falset més de 670.000 quilos de rebuig. Aquesta xifra supera en prop de 150.000 quilos la registrada fa només 4 anys, el 2013, i en uns 40.000 la registrada durant el 2015. L'increment de la fracció de rebuig es tradueix directament en un augment del cost del servei de recollida i tractament de residus. És per això que el consistori, com ja va anunciar en el seu moment, es veu obligat a replantejar l'ordenança fiscal de recollida i tractament. Ho explicava el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset, Jordi Castelló.
Bé, aquí ens trobem de que les escombreries han sofert un increment, però més que res amb el rebuig, no amb l'orgànic. Llavors, el rebuig és el que paguem perquè és el que realment costa més reciclar, que n'hi ha que no es poden reciclar i s'han de guardar, i en canvi, si fos orgànic, que l'orgànic se recicla, fas adobs, fas compostatges, fas diferents coses, això no surt tan car perquè llavors els preus els pots veure reflectits quan vas a comprar un adob, com tal. Tot això repercuteix amb lo de més. I en canvi el rebuig no. I en aquest cas ens ha augmentat considerablement el rebuig aquí al poble de Falset.
D'aquesta manera, als habitatges particulars se'ls aplicarà una taxa de 112,95 euros i als hotels, restaurants, bars i similars de 341,52. Les noves taxes suposen un augment del 14,63 euros i 25,51 euros, respectivament.
Al mes de setembre vam acabar l'estudi de fer quin increment hauríem d'aplicar. I ens va resultar que tindríem que aplicar un increment d'un 10% per millorar les despeses aquestes que fem. Però tot amb això li hem volgut donar un marge de confiança als veïns del poble de Falset i nosaltres aplicarem aproximadament un 5% de l'increment que es veurà reflectit amb la facturació.
L'augment del volum de rebuig no es troba en un augment de la població. De fet, el nombre d'habitants de Falset s'ha mantingut estable o ha minvat en els darrers anys. És per això que, rere les causes que expliquen l'increment d'aquesta fracció de la brossa, l'Ajuntament apunta que s'han perpetuat i accentuat determinats mals hàbits entre una part dels veïns.
Jo diria que és una mica de deixadesa per part de nosaltres mateixos, perquè dius, ara he de tindre 3 cubells de brossa per posar orgànic aquí, rebuig allí, envasos a l'altra banda i un altre lloc per tirar els diaris, les cartes i tots els papers, és igual, ho posem tot al mateix lloc, indiscutiblement. I també el que reconec és que hi haguin pisos que són una mica petits i potser no tenen massa espai per anar deixant coses, però per això normalment se fa dia sí, dia no, se va recollint l'orgànic, per exemple, que és el que pot fer una mica més d'olor, però els envasos normalment no en fan tanta d'olor i llavors aquests se podrien conservar. Els papers no en fan gens d'olor, aquests se poden conservar. Tot i amb això se recullen 2 vegades a la setmana. Però no sé, jo diria que és una mica de deixadesa.
De cara a la conscienciació, l'Ajuntament ha editat un nou fulletó en 6 idiomes, català, castellà, anglès, francès, àrab i romanès, que informa sobre els dies de recollida selectiva i els residus que corresponen a cada fracció. A més, va repartir entre els veïns uns 250 cubells de 25 litres per a la fracció d'orgànic i 15 contenidors de 120 litres per als locals comercials. La molarenca Roser Vernet ha estat proposada per rebre la Creu de Sant Jordi 2018. Enguany, les persones i entitats reconegudes amb aquesta distinció han estat proposades pel govern a l'exili. En declaracions a Ràdio Falset, Vernet explicava que accepta la Creu de Sant Jordi com un reconeixement a la feina que ha fet durant aquests anys l'associació Prioritat.
Penso que el que té de positiu és, en certa manera, reconèixer una feina que s'està fent des del territori, que allò que m'hi hagin posat el meu nom finalment és anecdòtic, i el que sí que és que això també respon a un coneixement del que s'està fent aquí del conseller Lluís Puig, que ha sigut el conseller de Cultura, que s'ha pres més seriosament el projecte de la comarca a través de la candidatura, però no només com la candidatura. ell també, aquest any també hi haurà aquí a la comarca un congrés també internacional de, bueno, internacional no ho sé, però almenys a nivell de Països Catalans sí, de la Jota. I bueno, també és una aposta del conseller en aquest sentit. Per tant, jo suposo que el que posa de manifest és això, no? És aquest valorar i reconèixer, doncs, el que des del territori s'està intentant fer.
Rosa Bernet és coordinadora de l'associació Prioritat, un dels impulsors de la candidatura del Priorat Montsant Siurana a Patrimoni Mundial de la UNESCO. La guardonada també presideix el Centre Quim Soler, la literatura i el vi. En el comunicat en el qual el govern a l'exili anuncia la decisió, afirma que el sentit d'aquest reconeixement fa que el president Puigdemont i els consellers el consideren especialment necessari en el context de regressió democràtica i de drets fonamentals que vivim. El govern espanyol havia anunciat que enguany no es lliurarien les creus de Sant Jordi com a conseqüència de l'aplicació del 155. El guardó va ser creat l'any 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que hagin prestat serveis destacats al país i a la seva gent. Representa el màxim reconeixement que pot rebre la ciutadania per part de la Generalitat de Catalunya. Qualsevol ciutadà o entitat pot demanar que sigui atorgat a unes altres persones físiques o jurídiques. I aquest cap de setmana té lloc una nova edició del Priorat versió original. L'edició d'enguany compta amb la presència de l'exdiputat de la CUP, David Fernández, que presenta el llibre August Gil Matamala, Al principi de tot hi ha la guerra, i ha escrit conjuntament amb la també exdiputada de la formació anticapitalista, Anna Gabriel. Ho explicava Roser Bernet, propietària de la Casa Rural Perche i presidenta del Centre Quim Soler.
Aquest cap de setmana que ve, el convidat, de fet són dos, és un convidat però que penso que venen dos, que són el David Fernández i l'August Gil Matamala. Són dos persones, dos activistes, diguéssim, de llarga trajectòria, un de llarga en tots els sentits de la paraula, perquè l'August ja té 84 anys. L'August Gil Matamala va ser un advocat de, no, jo no diria de causes perdudes, perquè no és aquest en el sentit literal de la paraula, però sí que va ser l'advocat de molts lluitadors antifranquistes de tota casta i condició. I té una vida molt plena, diguéssim, i aquesta vida, precisament, el David Fernández i l'Anna Gabriel, doncs n'han fet un llibre.
La presentació, que té lloc ara mateix a la Biblioteca Salvador Estremifà, és un vermut solidari que servirà per recaptar fons per a la caixa de resistència que s'utilitza per pagar els costos judicials relacionats amb el procés independentista. Roser Bernet afirmava que des de l'organització es vol obrir aquesta activitat a la gent de la comarca i per això els darrers anys s'han anat organitzant diversos actes amb els convidats al Priorat versió original.
I llavors el que fem amb el Centre Quim Soler, que de fet la seu del Centre Quim Soler és el Perche, per tant tot és una mica així endogàmic, però vaja, el que fem amb el Centre Quim Soler és que quan un dels escriptors o dels personatges que ve, com en aquest cas, doncs pensem uns i altres que és interessant que no només n'aprofitin, entre cometes, els hostes que estan a la casa i altra gent de vegades que ha vingut de la comarca, també no només són hostes de fora, però que és interessant de fer obert a tothom, doncs llavors ens inventem alguna activitat per fer obert a tothom. Com va venir el Joan Francesc Mira, per exemple, vam presentar un llibre a la biblioteca també, el Tramvia Groc. Quan va vindre el Pedrals, ho també fent recitar a la biblioteca, quan va vindre el Joan Lluís, també ho van fer a la biblioteca, amb la Mira Netxa Serreta vam fer una xerrada a la vinícola del Priorat, vull dir, que anem... Llavors, i amb el Casal també, doncs, quan van vindre el Sergi Picasso i el Roger Palà de Crític, també ho van fer conjuntament amb els del Casal Carrasclet. Per tant, bueno, el que es tracta aquí, com que són pocs i molts portem uns quants barrets, doncs d'anar-nos fent comboi entre uns i altres, i és el que proposem.
I avui dissabte, a les 7 del vespre, a la plaça del Castell de Falset, tindrà lloc un espectacle de titelles romanes en el marc de Tàrraco Viva, que ja fa uns anys que també programa actes a la capital del Priorat. El director d'aquest festival de recreació històrica de l'època romana, Magí Seritjol, explicava el perquè d'aquesta col·laboració amb la capital del Priorat.
Nosaltres, com a festival, teníem una clara vocació de territori, és a dir, que intentar que el festival no fos només de Tarragona ciutat, sinó que s'anés escampant una mica en el territori, de la mateixa manera que concebien els antics romans del territori. Llavors vam dir, home, allà on hi hagi restes urbanes, podem intentar començar a fer activitats. Però no sense tot ni son, és a dir, no mirem tothom, no, sinó aquells llocs que d'alguna manera tinguin vinculats al passat romà i que tinguin algun llegat romà. El Priorat no té restes romanes, però té un llegat romà, que és la tradició vinícola, que és una tradició que ve del món mediterrani antic, i per tant ens va semblar interessant també fer-hi. El primer any ho vam fer a través de l'Associació de Turisme, d'Eneturisme del Priorat, que llavors ho vam fer porrera, i finalment l'Ajuntament ens va demanar si podíem col·laborar directament amb ells i tal, i ho vam passar Falset.
Gladius i Medulina és un espectacle de reconstrucció amb titelles romanes sobre la base de textos de Juvenal, Plaute, farses atel·lanes i testimonis materials de titelles gregues antigues. La peça narra la història de Medulina, esposa d'un ric senador que oblida el marit i els bons costums de Roma per fugir amb el seu amant. L'amant en qüestió és un famós gladiador anomenat Gladius, el Rave, un home fort com un bou, però lleig com una cabra. Ja se sap, els braços dels gladiadors fan florir jacins. Abans de fugir, però, el marit se n'assabenta i ho intenta impedir per tots els mitjans, però els capricis de l'amor són impossibles d'aturar. Cerit Jol explicava a Ràdio Falset com eren les representacions de titelles de l'època romana, de les quals en destacava la importància de la sàtira en les seves obres.
Les titelles romanes sembla que efectivament anaven amb fil, és a dir, en aquest sentit seria tradicional, és a dir, els que nosaltres considerem tradicionals. El que sí que sabem, que tampoc hi ha tants textos que en parlin d'això, és a dir, clar, ha hagut de fer un treball de recerca bastant interessant, però que no hi ha grans documents que ens expliquin com era. El que sí que sembla és que eren molt satírics, és a dir, se ficaven els personatges famosos, se ficaven en les classes nobles, se ficaven... I això tot amenitzat per un llenguatge popular. Clar, era una cosa que es feia a les corrides dels carrers, es feia a les places. No hi havia grans teatres per titelles i no estava considerat un art. Estava considerat una activitat paral·legal, quasi. M'explico, és a dir, que clar, no tenia cap consideració social ni menys política, no?
El director de Tàrraco Viva destacava l'acte com a molt divertit, interessant i apte per a tots els públics.
Són titelles per tots els públics, són titelles però no per només nens, sinó que poden anar nens i poden anar adults, perquè està pensat per disfrutar-ho tothom, diguéssim, no? Són les titelles que ho fa un grup d'aquí a Tarragona, que es diu Genovesa Narratives Teatrals, que ha fet un treball d'investigació sobre com podien ser el món de les titelles a l'antiga Roma, que sabem que n'hi havia, sabem que es feien al carrer, sabem que tenien un toc satíric, i per tant és recuperar una tradició cultural del món romà i transportar-lo al present per poder veure com era això. Jo crec que la gent podrà disfrutar d'un... És una de les activitats del festival que a mi més m'agraden, perquè és molt inclusiu, no? És a dir, els xavals ho passen pipa i la gent gran, jo sempre que ho veig, m'encanta, no?
I demà diumenge a les 6 de la tarda i al Teatre L'Artesana tindrà lloc el tradicional concert de primavera, que comptarà amb les actuacions de la banda de música Vila de Falset, el conjunt instrumental, la coral Vila de Falset i la coral Remolí de Notes. Tot seguit, els esports amb Joan Jarque. Els esports.
Benvinguts als esports de Ràdio Falset. El Falset Esportiu es va imposar a l'Icomar per 5-3 en el partit que es va jugar el passat diumenge. L'equip de la capital del Priorat es va imposar gràcies als gols de Robert Sánchez al minut 9 i 75, Pau Ribes al 29, Jaume Guiu al 50 i Oriol Escoda al 89. Una nova victòria pel Falset que es consolida en el 8è lloc de la classificació a falta de 2 jornades del final de la Lliga. Aquest cap de setmana, els falsetans visiten el camp de l'Escola de Sant Pere i Sant Pau avui a 6:15 de la tarda. Victòria també per al Porrera, que es va imposar per la mínima a casa davant l'Escola de Sant Pere i Sant Pau, gràcies a un gol de Josep Ferrando al minut 41. El Porrera es troba còmodament en la 13a posició de classificació amb 41 punts. En la penúltima jornada, els porrerans visiten el camp del Bonavista, avui a 5:00 de la tarda. el juvenil del Falset, per la seva banda, va tornar a guanyar. En aquest cas, es va imposar per 4-3 al Torreforta, gràcies als gols de Marlington Olvera, Pau Vidal, Webster Paraíso i Yassin Amgar. A falta de 3 jornades per acabar la Lliga, els nois de la capital del Priorat sumen una victòria que els col·loca 12ens amb 25 punts, a 7 de la zona de descens. Demà diumenge, a les 10, els falsetans reben el líder, l'escola Sant Pere i Sant Pau. En futbol sala, el Priorat Nord va golejar el club de futbol sala Mediterrani per 8-0. Pels de Cornudella van marcar Pau Vall, que va fer 5 dels 8 gols, Oriol Espada, que en va fer 2, i Boris Montlleó. El Priorat Nord continua a quarta classificació amb 44 punts. En la darrera jornada de la classificació, els de Cornudella visiten la pista de l'escola de futbol sala del Vendrell, avui dissabte a les 4 de la tarda. Finalment, el Capçanes ja està per finalitzar la temporada. L'equip prioratí acaba la competició en penúltima posició amb 16 punts. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu molt bon cap de setmana.
I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Després d'una setmana tranquil·la, aquest cap de setmana torna la inestabilitat. A poc s'anirà afiançant aquí a la nostra comarca i són possibles altre cop l'aparició d'alguns xàfecs, d'algunes tempestes distribuïdes de forma irregular que ens afectaran avui dissabte cap a última hora i demà diumenge també es mantindrà la mateixa situació prolongant-se inclús fins al dilluns. Una situació que després d'aquests xàfecs baixarà lleugerament la temperatura, però amb poca diferència del que hem tingut aquests dies. Ambient altre cop inestable, coincidint el cap de setmana, amb possibilitat aquestes pluges i algunes tempestes vagin proliferant per aquí la nostra comarca. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui les pluges afectaven intensament a Salamanca, de tal forma que es feien pregàries perquè parés de ploure.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'hora del vermut. Que vagi bé!